bona part d'aquests recursos després en la sanitat privada. I amb aquesta informació arribem a les 11:04. Més notícies a les 12.
Més informació a ib3notícies.com. Un anys amb tu.
Digues la teva. Participa amb nosaltres. Envia una nota de veu, fotografies o missatges de text al WhatsApp d'IB3 Ràdio. 646 93 45 01. 646 93 45 01. Forma part d'IB3 Ràdio. Aparta la teva visió o opinió. Participa. 646 93 45 01. El WhatsApp d'IB3 Ràdio.
El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'abans de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio, serveis informatius.
El dia, amb Marta Grau.
Són les 11:05. Comencem aquesta tercera hora de programa. Continuem amb més propostes que compartia amb vosaltres. Avui tothom parla de la carta oberta que ha dedicat Shakira a totes les seves fans brasileires. Sorry, baby, hace rato que yo te vi tocar ese gato. Una loba como yo no está pa' novato. Una loba como yo no está pa' tipos como tú.
La cantant colombiana Shakira ha compartit el que defineix com el moment més difícil de la seva vida en una carta íntima publicada al Brasil. L'artista recorda el 2022 com un punt d'inflexió. Una mañana me desperté siendo una mujer diferente, con otra vida. Una frase que resumeix un període marcat per la ruptura amb el futbolista Gerard Piqué, la malaltia greu que va patir son pare i els seus problemes amb Hisenda.
Segons explica, va haver d'afrontar-ho tot a la vegada. La separació, la pressió mediàtica, també judicial, i la responsabilitat de tirar endavant com a mare. Un procés que descriu com una transformació profunda i sobtada. La cantant també reflexiona sobre el paper de moltes dones que, com ella, es troben de cop sostenint la seva família sense suport. Me contaron que en este país hay 20 millones de madres solteras que llevan adelante a sus familias y pensé, wow, soy una de ellas. Shakira reivindica la seva fortalesa i assegura que aquesta experiència no és individual, sinó compartida per milions de dones arreu del món.
D'aquest moment vital neix també el seu darrer projecte musical, Les Mujeres Ya No Lloran, que simbolitza una etapa de reconstrucció personal i artística. He tenido que reinventarme entera, como madre, como proveedora, como artista, com a mujer. Actualment Shakira es troba immersa en aquesta gira internacional en parada destacada a Rio de Janeiro, on oferirà un concert gratuït com a homenatge a aquestes dones resilients. Una història de caiguda i renaixement que la mateixa artista ha convertit en motor creatiu i en missatge d'empoderament. I la pregunta és, per què precisament envia aquesta carta oberta a les seves fans precisament ara?
Idò bé, en el començament del programa hem explicat un poc que em pensava cadascú, a veure que després tu has afegit a la notícia que coincideix en que un dels seus... Bé, dels seus treballadors, no, un dels personal tècnic que muntava l'escenari on havia de realitzar aquest concert va morir i que, per ventura, efectivament, el seu equip ha volgut tapar una notícia amb una altra. Que quedi clar, i ja ho dic perquè a les 9 ha aparegut que jo fa una defensa ultrança de Shakira. No és que estigui d'acord en que hagi fet aquesta carta, simplement he dit que des de la seva atalaia i des del seu privilegi, i ho record perquè no se me critiqui, ella ha volgut empatitzar en ser dones per una cosa que a ella li ha passat, ha contat la seva vida, ho ha fet des del màxim respecte i crec que ho ha fet amb molta d'educació.
Què hauran pensat les mares solteres del Brasil, no? Que seria també una pregunta. Ella, quan ha volgut fer aquest exercici d'empatia cap a les dones que han de treure endavant els seus fills sent fadrines, no? I totes les dificultats que se poden trobar, aquesta és una pregunta que planteix, no? S'hauran sentit identificades igual per la part sentimental?
És que no totes les vegades són els dobbers, també.
No, no, ni molt manco, no? Igual per la part sentimental sí, però segur que han fet la reflexió de, home, després de, hem dit 4 anys, perquè no eren 2022. Ni un ni dos.
Clar. Jo no me n'amac, repetiré el mateix que he dit a primera hora. Shakira, ets una pesada, ja està. És a dir, 4 anys són temps més que suficient per haver superat qualsevol ruptura. Per molt de mal que t'hagi fet qualcú, jo què sé, next. Ves una altra pantalla perquè t'anirà molt millor. Bàsicament,
però
ara...
Però hi ha gent que no supera les ruptures, eh? Però jo crec que no... les arrosses
sí, però jo crec que no
els
osmos, en Concam, en que ella no supera la ruptura, però jo crec que ella la té més que superada en aquesta ruptura. De fet,
no estic
ella,
tan segura,
de fet, ella va compartir Horizontalitat, compten amb un dels guapos d'Emily in Paris. Per tant, ja ha trobat un altre company en qui compartir besades i manyagueries.
Sí, però jo no crec que ella... encaixar
sí,
aquesta relació.
Encaixa o no, el que volia dir és que jo crec que ella ha trobat un nínxol de negoci. Ella sap que aquesta victimització l'ajuda a connectar amb moltes dones a qui ses parelles les han deixades no en els millors termes del món. I aquí a Shakira s'ha trobat una mica com la portaveu del dolor aliè. I ha volgut fer el mateix en les seves fans brasileres, que jo, tot dir-ho, me sembla una vergonya que una dona que no ha hagut de passar pena per pagar el llum gairebé des de que va néixer digui, guau, soy una d'elles, fent referència a les mares fredines brasileres, moltes de les quals han desurat els seus nins a una favela. A mi això, pens que està molt mal assessorada. Que si volien tapar una notícia amb una altra, ho poden fer, però hi ha un efecte Barbara Streisand, que és que es doi que ha dit, encara crec que és pitjor que intentar dissimular la mort d'un treballador donant contingut perquè la xarxa en parlin.
I tu estàs segura? I segur que això és...
No he xerrat amb ella, no li he dit...
Però penses que...
Hola, Shakira, puede ser que sea para dissimular, no ho hem fet, però això fa l'or a mecanisme de control de danys publicitaris i reputacionals.
Podria confirmar aquesta hipòtesi a la que tu fas referència, però podria no, perquè fa 4 anys que parla de lo mateix.
No, jo dic que... O sigui... No, jo crec que són dues coses diferents. Una, ha fet aquesta carta perquè se parli d'aquesta carta i no se parli d'altres coses, i dues, ella jo crec que està recuperadíssima, o no ho sé, perquè no he parlat directament amb ella, però jo crec que ha trobat que això és un nínxol de negoci, i
que
això
no
a ella, quan
no?
diuen els joves, li renta.
Mira, jo crec que no està recuperada, sobretot perquè no deixa
de... La Marta
de
Garau,
incloure...
aquella dona romàntica...
No està recuperada,
les
perquè
totes.
Ella no deixa d'incloure petites píndoles sobre la seva ruptura, fins i tot en cançons que està fent ara de forma actual, que per cert, la mitjana de superar una ruptura, ho acabo de consultar, és d'entre 6 mesos i 2 anys i mig. O sigui que ella ja se passa del doble, 4 anys, tot i que és vera, hi ha ruptures que no se superen mai. Jo he dit abans que a tothom li han de rompre el manco una vegada a la vida, perquè crec que és important, no? També se pot fer un exercici d'empatia.
Jo tenia un altre quantificador, Marta Garau. Jo m'ho pensava que tardaves la meitat de lo que havia durat la relació.
Ah, sí? Oh.
Clar,
o sigui, que havia com una...
Sí, que si la relació dura, havia durat un any, tardes mig any a superar-la.
Home, no, perquè imagina't que en dura 20. No, per
clar,
favor.
Clar, estàs 10 anys, de volta batuda. Comença a pensar que en Shakira d'ús d'aquesta escola.
De totes maneres, sí que és vera que jo, sí que, jo a manco pens que sí que ho t'he superat. Vull dir,
sí.
Jo amb això estic d'acord amb en Xisco. És una cosa...
Fins ara ho esperàs a recollida de cable d'avui de matí a les 9 de la Joana Maroto.
No.
Primer defensant
no,
de Shakira
no, no, no. He dit exactament el mateix. El que passa és que he sortit de la porta i n'aquesta Jaume, tu, tothom ha aparegut que jo defensava en Shakira. Com si me pagàs un sobresou per defensar-la?
Com si
no,
de Joana factura.
Però si, exacte. No m'aniria malament, Shakira. Si vols enviar un sobre, me'l pots enviar. Però, si tots han de pensar igual, idò, sí, a mig no hi haurà davant mai.
En blanc, aquest sobre. És a dir, sempre,
exacte,
sempre tributant a Hisenda.
Exacte, que sigui encaixa... Ah, mai encaixa bé.
Les mujeres ja no lloran, les mujeres facturen.
I les mujeres tributen, i els homes en general. S'hauria de tributar tothom, per definició.
En tot cas, aquest és el debat, aquesta carta que ha fet Shakira, una reflexió més sobre la seva vida personal que duim en aquest debat i que sempre recuperam. Com dèiem, continuem aquesta tercera hora de programa, s'incorpora Lluís Fortes als comandaments tècnics i tenim altres qüestions que debatre i que compartir amb vosaltres. En aquest cas, té a veure Amb la natalitat, Espanya, que continua marcant mínims històrics, tot i que l'any passat hi va haver un petit repunt de naixements. Sigui com sigui, cada vegada neixen menys infants i, alhora, les dones decideixen també ser mares més tard. L'edat mitjana del primer fill ja supera els 32 anys, una xifra que reflecteix canvis socials profunds, també la precarietat laboral, la dificultat de l'accés a l'habitatge i... qui sap si noves prioritats vitals, Xisco.
Així és, aquest retard en la maternitat té conseqüències directes en la fertilitat. A mesura que passen els anys, les probabilitats d'embaràs disminueixen i n'augmenten els riscos, fet que ha impulsat alternatives com la preservació de la fertilitat o la congelació d'òvuls.
I per això, molts demanants fins a quin punt aquestes opcions són una solució real, quines limitacions tenen també, i que ens diu la ciència sobre el moment òptim de ser mare avui en dia, amb aquest canvi de paradigma que explicam. I de per parlar de tot plegat, hem convidat una setmana més a la nostra comare, nana Isabel García. Bon dia, com estàs?
Bon dia, molt bé, vosaltres. Jo, com sempre, ficant-se el comentari, el que xerrava abans, perquè m'apareix molt interessant.
No opinis, millor que no ho facis. Quina és la fotografia actual de la natalitat a Espanya des del punt de vista assistencial? Què en penses ara mateix de en quin moment hi ha o està la natalitat?
Sí, nosaltres ho notem en els territoris, no?, que s'ha estat la natalitat, tal com ho diu el nostre Institut Nacional d'Estadística, ha baixat en aquests darrers anys. Sí que és vera que en l'any 2025 hi ha hagut un discret i tímid augment de la natalitat, molt poc, respecte a tot el que ha disminuït en aquests anys, però sí que és vera que se nota. I també se nota que dins d'aquesta, ja ho xerràvem, no?, aquesta edat d'inici s'ha anat retrasant cada vegada més, i això implica que, sobretot, les dones que ja estan entre més de 35 i més de 40 anys ja venen amb altres complicacions de l'embaràs que també nosaltres no tant a nivell assistencial.
I en aquest sentit de consulta se nota aquest retard en l'edat de maternitat. Hi ha perfils de dones que fins ara no venien i s'hi posen tard, podrien dir, en el fet de planificar una família?
Sí, de fet, en nombres, en taxes, hem vist que el grup que més ha augmentat, a part de que l'edat en general l'hagi augmentat en els 32 anys, el grup que més ha augmentat és de dones de més de 40 que cerquen embaràs o que inclús estan embarassades. No? Llavors, no és el que més n'hi ha, sinó el que més ha augmentat respecte a altres anys. No? Per tant, clar que canvia, no?, perquè és un altre perfil totalment de dona, un altre perfil de família, un altre perfil de, en tots els sentits. No? I sí que és vera que el nostre model assistencial, el nostre model clínic, considera que hi ha riscos més probables a partir dels 35 anys, perquè ja estudis que així ho demostren, i això mos du a fer com a preventura més intervencionisme o més controls damunt d'aquestes dones. No vol dir que tinguin de per si un embaràs amb problemes, però nosaltres sempre estem com a suï més a damunt.
I factors, dèiem al principi, no?, que tal vegada havia pogut condicionar l'habitatge, un projecte vital diferent, precarietat, no sé, què creus? O tal vegada un conjunt de tots?
Clar, jo crec que és tot plegat, no?, que al final no és una cosa tota sola, però és un pot de tot, no? Aquesta mena de sensació de que hem de viure moltes coses davant de ser mares, no? Com he de viatjar fins
aquest
aquí.
FOMO, no?
Aquest FOMO, sí, totalment.
La por a perdre-se les
coses. Fear of missing out, de fer de tot, no? He de viatjar a les Maldives, anar de motxilera a Japó, anar de, no, saps? Totes aquestes coses les he de fer antes de ser mare, no? I clar, quan te'n dones compte, t'asseus a mirar, dius...
Home, això és un factor, però en veritat que també molta de gent no... Vull dir, més enllà de que seríem vulguin anar-se'n de viatge, que també, i que està molt bé, molta de gent és que no pot ni emancipar-se. Vull dir,
clar,
que
clar.
Crec que és un factor bastant més colpidor que es de soci, no? Perquè al final molta de gent, moltes vegades hem fet tertúlia amb joves i mos diuen, no, és que no volguem ser mares o pares, és que no podem, perquè no mos podem independitzar, no mos podem establir, no podem llogar un habitatge, no podem...
Sí.
No? Vull dir que
aquí hi ha aquesta clenxa socioeconòmica, al final, no? O sigui, problemes de ricos, problemes de la classe media. Sí, això és totalment així, que al final, pues, com t'has de plantejar tenir una criatura si has de pagar més de la meitat del teu sou amb el lloguer, si tens un contracte precari o estàs de fitxa discontinu, passes quasi mig any a l'atur, clar, al final és complicat i al final tu cerques una estabilitat o donar-li una vida tranquil·la al teu fill o poder estar tranquil·la de pagar tot el que necessita, no? Per tant, al final, si esperes el moment de sa vida que tot s'alinei i tot sigui ideal, pues, els anys se van sumant, clar. Mm-hmm.
És que jo crec que aquest estat és canvi de paradigma. La generació dels nostres pares no esperaven que tot estigués alineat per tenir fills. Era com una espècie de cicle vital de cases...
Però el manco tenien un accés a l'habitatge
tenien
una garantia al respecte.
Sí, tenien un accés a l'habitatge diferent, però hi havia molta de gent que vivia de lloguer o que no se podia comprar la primera casa i tot i així ja tenien els fills. El plantejament vital era diferent. Ara ens hem tornat a una societat, en certa manera, com a més conservadora, perquè volem que en els nens que arribin poder-los donar allò millor. I clar, això fa que s'endarrereixi...
O més individualista també, no? Sí. Que entrarien els dos factors. Per una part això, però...
I de cada vegada en tenim manco, perquè volen que tots els... Abans de tenien 7 o 8 fills, perquè no hi havia un control de la natalitat o de l'anticoncepció, i ara en vols tenir dos i que puguin anar tots dos a una bona universitat. És un canvi, i per això la natalitat va com va. Però des del punt de vista biològic, què passa en el cos d'una dona a partir dels 30-35, que clar, ja a partir de certa edat, crec que és a partir dels 40, ja se considera un embaràs geriàtric, que dius...
Sí,
clar,
aquesta 40, paraula.
40 anys i geriàtric, una mateixa frase, a mi, el primer que la vaig escoltar, és que se m'ha d'emporar espaldrets.
Sí, la biologia és bastant cruel amb les dones en aquest sentit, no? Però sí que és vera que hi ha dates objectives que no se poden discutir, i és que a partir dels 35 anys la fertilitat cau en picat. I és, no és una corba suau, sinó que és bastant precipici el nivell de fertilitat com cau. Per tant, la finestra reproductiva d'una dona ideal està entre els 25 i els 35, realment és una finestra bastant estreta, són aquests 10 anys. No vol dir que abans dels 25 no t'hi puguis quedar i a partir dels 35 tampoc, sinó que és com a ser millor, ser ideal, no? Per tant, a partir dels 35 que passa que aquesta finestra baixa, augmenta la probabilitat d'haver de mastè un tractament de reproducció assistida i amb això augmenta també el nombre de complicacions. I també, encara que sigui un embaràs espontani, sabem que a partir dels 35 anys hi ha més probabilitat de tenir complicacions tipus diabetis gestacional, preeclàmpsia i altres problemes, no? Digues.
No, t'anava a dir que parlaves d'aquesta finestra de 10 anys, dels 25 als 35, i jo me demano si hi ha una percepció errònia de quan és fàcil quedar-se embarassada. Vull dir que ara hi ha molta gent que opta per tenir fills cada vegada més tard, en els 40 fins i tot, però la gent pensa que hi són atents durant molt més temps, que no hi ha aquesta finestra que tu expliques, i sobretot, hauríem de saber-ho per... mirar de fer qualque cosa abans, com per exemple preservar, congelar òvuls, per si de cas ho volen ser tard i no molt va bé.
Això és un debat també, no? Perquè hi ha aquestes dues parts, no? Et sabre que a partir dels 35 anys és menys probable que estiguis que te quedis embarassada, encara que no sigui impossible, i que no sentis aquesta pressió reproductiva de dir, he de fer alguna cosa perquè si no després no podré quedar-me embarassada. Però clar, el problema és que els temps biològics no estan alineats amb els temps socials, no? En tot això que parlàvem abans. No? A quina edat trobes que totes aquestes coses que dèiem abans estan alineades? No? A quina edat te trobes quan has acabat la carrera, tens un contracte fixo, t'has comprat la casa? Clar, és que arriba un moment que si te planteges tot això, tens més de 35 anys, segur, no? I més avui en dia. Per tant, és difícil com que aquestes dues coses vagin a la vegada. Però jo crec que és important saber-ho, no? Que la població sàpiga que a partir dels 35 és més difícil quedar embarassada. No vol dir impossible, però sí que és una cosa que a vegades s'ha de tenir en compte, s'ha de fer comptes en sa vida, no? I clar, a vegades també hi ha gent que s'ho pren com a malament, aquest comentari, no? De dir, esto es presión reproductiva, es que nos tenemos que reproducir, somos vasijas... Bé, jo crec que és important estar informada, no? I davant d'aquesta informació prendre tu una decisió, no?
Home, sobretot perquè no vol dir que ara amb 25 ho vulguis ser, i és vera que per ventura te sents pressionat per aquesta cosa de ser reproductiva, però millor preservar-ho quan ets atents, no?
Sí, exacte, sí. La preservació de fertilitat o la congelació d'òvuls és una tècnica que se fa precisament per això, per diguéssim, si vols postergar la maternitat, el manco conservar un material genètic amb més qualitat, no? És a dir, els teus òvuls amb 30 anys tenen més qualitat que els teus òvuls amb 40, vale?
I m'imagino que hi ha una edat màxima, no?, per preservar aquests òvuls.
Clar, això, al final, com és un negoci privat, supos que no te diran que no, si vas amb 38 anys a voler congelar els teus òvuls, però sí que és veritat que se recomana que si el vols congelar ho facis abans dels 35 anys aquests que parlàvem.
No? Per tant, a la pública això no se pot fer?
No. Va. No, només se fa congelació de teixit ovàric en cas de, per exemple, un tractament de quimioteràpia.
Exactament. Sé que si has patit una malaltia, un càncer, en aquest cas sí que te pots acollir al manco poder preservar-lo.
De fet, aquesta tècnica va començar a fer-se servir precisament per aquests casos, no? Per indicacions mèdiques, no? Per un tractament hormonal agressiu que te lleva la possibilitat de ser mare en un futur, un tipus de tractament de quimioteràpia o algo així. Però després, com que s'ha anat aplicant a altres usos, no? I ara les clíniques privades fan servir aquesta tècnica per preservar òvuls, per si els vols fer servir en un futur, per si de cas te trobes amb més edat, que no te puguis quedar embarassada i el manco puguis fer servir els teus propis òvuls.
Però comentaves la pressió una vegada més sobre les dones, que és que han de decidir a una edat bastant primerenca, perquè 30 anys encara ets jove, saber si vols o no vols sa mare, i en funció d'això fer una inversió, perquè tampoc és barat.
Exacte.
I després et tens congelat una sèrie d'anys, això cada any ho has d'anar pagant. Creus sí. que aquestes tècniques de reproducció assistida o de preservació de la fertilitat han canviat la manera com entenem la maternitat, que ara ja ningú se planteja sa mare molt jove si no ha estat un accident, malauradament.
Sí, sí.
De cada vegada la gent, com que té aquesta opció, opta per dir, clar que també jo ho entenc, una dona ha d'aconseguir acabar els estudis, posicionar-se en el seu lloc de feina i després que sa mare tampoc li sigui un hàndicap si vol prosperar en el que seria la seva vida laboral. És com si aquesta hagués estat una solució alternativa en allò que la naturalesa mos marca, que és que sí. d'aquest 25 en aquest 35 és quan realment una dona està en el seu millor moment fèrtil.
Sí, en el seu prime de fertilitat. Però és vera que al final jo crec que això de la congelació d'òvuls mos dona una falsa sensació de seguretat. És a dir, tenir allò congelat allà te dona la sensació de com a dir, vale, quan jo vulgui ho podré fer servir. Però el problema és que encara que aquell òvul tingui un material genètic estupendo perquè l'has congelat amb una edat més ideal, si tu en 38 anys el vols fer servir per ventura, tens altres complicacions que són derivades de que el teu cos té 38 anys, no? És a dir, no tot és que l'òvul sigui d'una dona jove, sinó tot l'altre, no? Tot el context. Per tant, a vegades mos dona aquesta falsa sensació de seguretat. I hi ha dones que ho congelen i després no ho fan servir, no? Perquè després se queden embarassades espontàniament o que tenen altres problemes que necessiten un altre tipus de tractament de reproducció assistida. I aquí hi ha l'altre debat, no? O sigui, un altre problema és el tema de manteniment o de la destrucció dels òvuls preservats, no?
És que aquest debat, poca broma, eh? Perquè crec que tens diverses opcions conec un cas proper, no? I te diuen una opció seria preservar-los, altra seria donació per la ciència o destruir-los. Ostres, no deixa de ser un
i també, si no m'equivoco, també existeix... Sí, sí, també, si no m'equivoco, existeix la possibilitat de que el donis a una altra família. I això, clar...
Que és un gest molt solidari, a la vegada, no? Perquè dius, ja que no ho he aprofitat, sí. Jo ho puc donar perquè una altra família ho pugui aprofitar, però, clar, has de saber conviure en què hi haurà un material genètic que després hi haurà una persona...
Clar, i tu penses i en la legislació espanyola, però tu te'n vas als Estats Units, i hi ha moltes vegades... És que s'ha de mirar una pel·lícula que un conveni de separació s'apactava... Qui se quedava els òvuls, perquè, clar, qui se quedava els òvuls fecundats.
No, clar,
perquè, clar, tenien material genètic de les dues parts, de l'home i de la dona, i havien de dirimir qui tenia la custòdia d'aquests òvuls i moltes vegades, segons quin plets, és un element que fa que una dona opti per tenir condicions manco avantatjoses, una separació, per poder preservar aquests òvuls. Tot depèn de les ganes o no que tingui de sa mare. Clar, nosaltres pensàvem en la legislació espanyola que el que hi ha a la fi, els òvuls són teus, ningú més decideix, però clar, hi ha altres països on la reproducció assistida o la preservació ja ha fet tres passes de llegant cap endavant, que és com un capítol de Years and Years, i aquestes coses passen i ha d'anar un jutjat per dir, escolta, què farem amb aquests òvuls?
Xerram d'un país que també està legalitzada la gestació subrogada, o sigui, vull dir, és un món a part, és un Black Mirror, que, això de la legislació americana. Però sí que és vera que al final és, tot és un debat, no?, ètic i moral, de quan sa mare, quan no, si és millor congelar o no, si això te dona tranquil·litat per en el futur no ho fas servir. Clar, és complicat.
Però has dit una cosa molt interessant i jo crec que és important fer èmfasi per acabar. Malauradament només ho fan les entitats privades. Això s'ha de saber. Si se pren la decisió, malament, una entitat privada te pot dir el que te vulgui dir, vosaltres com a experts recomanau que si s'ha de fer se faci com a edat màxima als 35 anys, perquè sí que és veritat que després les possibilitats minven, això la gent ho ha de saber. Malament te posin una estora vermella i te diguin sí, ho pots seguir fent, que me consta que segur que no ho fan totes, ni molt manco, sí. Però si s'adona el cas, s'ha de saber que el 35 és l'edat que se recomana com a màxima per poder acollir-se en aquesta opció. No sé quina serà la solució, Ana Isabel, per intentar incentivar la natalitat, perquè és veritat que les coses no són fàcils, el lloguer continua altíssim, l'habitatge també, però aquesta és la realitat i així l'han traslladada als oients i espectadors. Que tinguis un molt bon dimecres.
Igualment,
moltíssimes gràcies.
A voltes, com
una
sempre.
Petita pausa per publicitat. Parlam de talent local que ara mateix està triomfant a Nova York. Parlarem amb una ballarina que mos atén precisament des de la City que mai dorm. Allà són 6 hores abans, o sigui que agraïm sobretot a Carla Magraner que ens pugui compartir unes paraules sobre aquesta etapa, no? A
Nova York com a ballarina. Parlem amb ella tot d'una d'aquí a uns instants, després d'una pausa.
Ràdio és participació. Visita els millors oftalmòlegs per tractar els teus problemes de visió amb l'última tecnologia i cirurgia refractiva premium amb lents intraoculars, làser i de cataracte. Demana cita a Miranza Ivo a Miranza Passeig Mallorca telefonant al 871-160-180 o a miranza.es. Miranza, l'excel·lència en oftalmologia més a prop teu. Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
Bon dia, bon dia. És que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la una del migdia. IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
Notícia d'última hora. Ja venim amb Manuel, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
Amb espais d'educació i criança.
Per pares i mares.
Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
Amb continguts i reportatges.
A IB3 Ràdio no venim amb Manuel.
Som una ràdio.
Efectivament.
Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
Aquest programa de ràdio legendari.
És un facto.
El dia, amb Marta Grau.
Onze i mitja en punt, volem posar el focus en una de les joves promeses de la dansa clàssica de Can Ostra. Amb només 16 anys, la ballarina mallorquina Carla Magraner estudia a l'escola Jacqueline Kennedy Onassis de l'American Ballet Theatre de New York City, una de les institucions més prestigioses del món del ballet.
Sí, després d'anys de formació entre Mallorca i Madrid i diversos centres internacionals, aquesta suposa una passa i un punt d'inflexió en la seva trajectòria. Però darrere d'aquesta fita hi ha també molt de sacrifici, molta disciplina i una aposta clara per una vocació que li ocupa gran part de la seva vida quotidiana.
Per això ara volem connectar a Nova York perquè ens conti com viu aquesta nova etapa i què significa perseguir un somni tan exigent i lluny de casa. Carla Magraner, molt bon dia, com estàs?
Hola, buenos días, muy bien.
Encantats de saludar-te.
Bon dia, i molt bon dia.
I molt bon dia, perquè ja són 6 hores manco. T'agraïm que t'hagi aixecat molt abans d'allò que t'ha despertat, molt abans d'allò que toca, per atendre IB3 Televisió i Ràdio. I clar, Carla, te volien demanar, entrar en aquest American Ballet Theatre és el somni de molt de ballarins. Com valores aquests primers mesos d'experiència allà a Nova York?
Pues la verdad es que vivo cada día con el corazón muy abierto, lleno de amor, estoy súper presente, soy muy consciente de todo el trabajo que ha llevado a llegar a este punto, entonces muy agradecida.
I com vas aquell primer dia d'anar a classe i començar aquesta formació d'elit? No sé si vas anar amb una motxilla, amb un estoig nou, unes sabatilles de ball també noves dins la maleta. Com recordes aquell primer dia d'entrar per primera vegada en aquella escola?
Sí, bueno, pues la verdad es que me sentía súper preparada y pensaba que estaría muy nerviosa, pero sorprendentemente es un lugar que se me es tan familiar que ya puedo llamar casa desde hace mucho tiempo. Entonces, literalmente fue como entrar a mi casa, o sea, ni siquiera pensé dónde iba y fue hasta que escuché el piano para empezar a hacer clase que no me di cuenta dónde estaba.
Carla, avui és dia 29 d'abril, avui és el Dia Internacional de la Dansa, d'aquí és motiu, no s'excusa que teníem per poder connectar amb tu, que t'han fet aixecar com de molt pres i t'ho agraïm moltíssim, però és vera que has passat per Mallorca, per Madrid, ara ets a Nova York. Com ha estat aquest camí formatiu tan jove, perquè només tens 16 anys i deu fer molts que balles i que t'hi dediques, no?
Pues la verdad es que ha sido increíble y yo en ningún momento lo considero un sacrificio ni nada. Al final de cada lugar me he llevado muchísimos aprendizajes y han formado quién soy hoy, no solo como bailarina, sino como persona. Entonces he tenido experiencias muy diferentes en cada lugar, pero he aprendido muchísimo y una vez más estoy súper agradecida.
La veritat és que dona gust escoltant a Carla quan diu això. No és un sacrifici ni molt manco, però segur que si nosaltres mos apropam a la teva rutina, probablement més d'un pensarà que sí que és un sacrifici. Mos pots descriure com és un dia a dia ara mateix a la teva vida?
Pues normalmente me suelo despertar bastante pronto, por tanto, madrugar no me cuesta mucho. Y suelo acabar tareas del instituto. Tengo instituto online desde uno americano por Zoom de 9 a 12 más o menos. Y después enseguida me voy al American Ballet a tomar mis clases de baile y tenemos un horario bastante diverso cada día. Algunos días acabamos a las 7:30, otros días antes, pero la verdad es que lo disfruto muchísimo.
Clar, recordes, Carla, quan va ser aquell dia que vares dir jo vull ser ballarina? No sé si la dansa és una cosa que t'ha agradat des de petita, i va haver un punt d'inflexió, un moment determinat a la teva vida que te va fer decidir que aquesta havia de ser la teva carrera i sobretot el teu futur.
Yo creo que no hubo un día exacto en el que lo decidí. La danza siempre estuvo presente incluso desde que estaba dentro de la barriga de mi madre, que siempre me dice que me movía mucho. Y yo creo que fue algo que siempre... Crecí al lado de la danza, por tanto, forma parte de quien soy y siempre supe que es lo que quería hacer.
Estem veient algunes de les imatges que són hipnòtiques, pràcticament, d'anar Carla ballant en aquest estudi que sembla els estudis que hem vist a les pel·lícules. Perquè, per cert, per aquesta escola també han passat figures importantíssims dins el món de la dansa. Imagina, Carla, que això és tot un honor,
La verdad es que sí, además me cruzo a bailarines de la compañía todos los días, por tanto es un ambiente que me inspira muchísimo y me ayuda a vivir incluso con más agradecimiento y amor este sueño.
Deies, comentaves que per tu no és un sacrifici, perquè ho vius amb molta de passió, amb moltes de ganes, molta de força, per tant, per tu no és una obligació i això vol dir que passes gut de fer-ho, però supos que també has de gestionar altres coses, com per exemple la distància i la nostàlgia, no? Com ho dus tot això? Perquè no sé si vius allà tota sola, si hi ha qualcú de la teva família o si t'enyores molt d'aquí.
Pues la verdad es que no es fácil, pero... Yo creo que he sentido en todo momento muy cercano el apoyo de mi familia. Además, Nueva York fue mi ciudad natal, crecí aquí con mis hermanas y mis padres hasta los 5. Por tanto, mi familia está presente en cada rincón de la ciudad y conecto mucho con ellos siempre.
I, Carla, ja tens qualque rutina, no sé, el restaurant on vas a menjar-te un sàndwich de pastrami, on has d'anar a fer-te es matcha, on quedes amb sos amics. No sé si ja tens la teva pròpia ruta novaiorquesa, perquè, clar, com tu deies, ja ets una més d'aquella ciutat.
Pues sí, la verdad, tengo muchos lugares, sobre todo pues introducidos por mis padres o que iba con mis hermanas cuando era más pequeñita y que ahora voy con mis amigas de la escuela. Nos gusta mucho a todos los restaurantes italianos porque nos dan mucha energía antes de actuaciones y claramente el matcha por la mañana siempre ayuda también.
Clar, a mi restaurants italians també m'agraden, però jo l'energia no la necessito perquè, clar, ja duc un bon regruix i no faig tantes hores de ballet com és el teu cas. Tu, després d'assajar a l'escola, encara te queden ganes de ballar, Carla? Quan arribes a casa teva, quan passes per ses habitacions, vas fent un gran GT quan t'has d'anar a fer sa bugada o t'has de fer sopar, vas pegant bots per dins el teu apartament?
Bueno, cuando llego a mi casa sí que el cuerpo y la mente se notan más cansados, pero si me dicen que baile siempre habría lugar para bailar más.
Clar, perquè això és vocacional i tu no ho vius, ho deies, com una obligació, sinó com un somni. Si ara féssim una mirada cap al futur, què t'agradaria que te reportàs aquest pas per Nova York? Supos que poder quedar a la companyia de Royal de l'American Ballet seria un somni meravellós per tu.
Pues eso mismo iba a decir. Yo creo que poder ser bailarina del American Ballet sería un sueño increíble. Pero otro sueño, yo diría simplemente ser feliz y hacer feliz a los demás. Ese es un objetivo que también tengo presente cada día.
Però, Carla, que mos trencaràs el cor a les 11:30 minuts. Una dona agraïda.
Ara com feim més preguntes, després d'això. Clar, és que és impossible.
No, però és veritat, molta gent... És vera, això de la ballarina, tu saps, Carla, implica sacrifici, malament tu ho veus com un agraïment i que no t'acosta, però és vera que molta gent se queda per el camí i que va arribat en aquest punt i ser agraïda. Jo crec que això és també molt important en la carrera d'un artista de la teva magnitud, no? De les teves característiques. Tot i així, quan vens aquí, a Mallorca, què és el que t'agrada fer?
Bueno, lo primero, aprovechar el tiempo al máximo con mi familia. Y bueno, sobre todo, una de las cosas que también he hecho mucho de menos de Mallorca, aparte de la familia, es la playa y ese silencio. En mi caso, yo que vivo en un pueblo, eso también siempre se echa de menos. Entonces, el simple hecho de pasear, escuchar a los pájaros, ir a bañarse al mar, todo eso son actividades que también me llenan mucho.
Clar, perquè Nova York és la ciutat que mai dorm, suposo que t'has hagut d'acostumar, tu que eres una nina tranquil·la de poble, en el renou de cotxos, de taxis i sobretot d'ambulàncies, que els que viuen allà diuen que en passa una cada 3 minuts, clar, o t'acostumes a les sirenes o no hi ha manera de dormir.
Sí, sí, totalmente. Siempre dicen que hay como ese ruido de fondo que nunca se va. Però bueno, ja m'he acostumbrat a ell, o sea que no molesta tanto.
Estem molt contents d'aquest somni fet realitat. És com per un actor, no? La primera vegada que arriba a Broadway, arriba a l'American Ballet Theatre de Nova York per una nina, hem de dir, perquè és que, recordant, per si qualcú ho està escoltant, és que na Carla només té 16 anys, no?
16 anys.
16 anys. I està
no
fent una
que
carrera
molt
meteòrica.
Agraïda, sinó que són... És que jo només penso en el que mos costa a nosaltres aixecar-nos de bord de matí i veure que ja té aquesta cara i aquesta rialla en aquesta cara són, Carla, les 6 manco 20 minuts, no? I ja tens aquesta cara xalesta
No, però Carla,
ara
tornaràs a anar a fer una mica de mitjada, no, però tornaràs a anar a fer una capadeta abans de classes o ja aprofitaràs per avançar en sos apunts, en sos exercicis i per anar?
Seguramente ya aprovecharé. La verdad es que ya me siento bastante despierta.
Carla, ens ha encantat conversar amb tu, conèixer part de la teva vida, aquest petit fragment, no?, diari del que suposa la vida d'una ballarina a la ciutat que mai dorm. Ho hem explicat abans, no?, un somni fet realitat, el qual hem fet nosaltres també un seguiment. Volies afegir alguna pregunta?
No, Lina, és que no ho puc evitar. Carla, quantes hores, doncs?
Ai, Déu meu!
Pues la verdad es que duermo bastantes horas desde muy pequeñita. Mis padres le han dado mucha importancia a eso. Y más o menos me voy a dormir sobre las 9 y me despierto a las 6, por tanto, 9 horas.
Es això que falla, Marta.
Ja no arribem a temps,
A les 9 només m'he anat a dormir si estan malalts. I ja perquè eren al llit, perquè si no
però
mai.
Però és molt important, perquè clar, són hores d'esforç físic extrem, no?
Sí.
Per poder mantenir aquest ritme i tot i així amb un somriure. Carla, una abraçada molt forta, desitjant que mos venguis a veure aquí als nostres estudis, perquè no és la primera vegada que connectam amb ella, així que la propera que siguis per aquí, per Mallorca, aquí t'esperam perquè mos facis una visita. Una abraçada molt forta.
Moltíssimes gràcies.
La veritat és que és tot un plaer, no?, poder conèixer un somni fet
ja,
realitat.
Me fa molta enveja, perquè jo de petit volia ser ballarí de ballet, però a canvi no me deixaren. I jo me pensava ser en Billy Elliot i en alguna manera.
Encara ets atents, mai és tard.
Són conscients de les meves limitacions. Si vols pots, jo hi crec fins a cert punt.
I de fora.
11:42, uns consells, tornant tot d'una.
IB3 Ràdio és investigació.
Comença la temporada nàutica amb el Palma International Boat Show. Del 29 d'abril al 2 de maig, Palma es converteix en el centre del món nàutic. Hi trobaràs les darreres novetats en embarcacions, innovació, equipament i serveis i la major exposició de velers de gran eslora de la Mediterrània. Sent la passió per la nàutica a Palma, govern de les Illes Balears.
Divendres a les 7 de l'hora baixa, torna Esports 3 en joc amb el futbol de primera divisió.
Benvinguts a Esports 3 en joc.
El Mallorca cercarà aferrar-se la permanència en un altre partit clau.
Lo que no suma puntos, suma experiencia y hay que crecer en la derrota.
En directe i des de l'estadi de Montilivi, Girona, Real Mallorca.
Segueix la prèvia en les nostres seccions, el partit en la màxima emoció i l'anàlisi tècnica amb els millors comentaristes.
Tot a IB3 Ràdio i al YouTube d'Esports IB3.
Demanau molts les cançons que vulgueu dedicar a qualcú especial.
En el meu estimat Andreu, fa 40 anys que estan casats.
Brumels i bessons a mon pare.
Envieu-me les notes d'àudio en el telèfon d'IB3.
646-9345-01.
La vull dedicar a mon mare.
A la Coni.
A el meu pare.
A la meva padrina. Dadi cul desboni.
No se m'ocorre millor manera de fer un detall especial a qualcú que estimes.
Ràdio Tradicional, sí senyor.
De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver, a IB3 Ràdio.
A qui dediques aquesta cançó?
A tu, Xavi, a tu.
Ai.
Això, que t'estim molt.
A l'informatiu migdia, faim una fotografia del moment informatiu dels punts on es produeix la notícia. De dilluns a divendres a les 2, ens fixam en el batec de l'actualitat per saber què passa a les Illes, a Espanya i al món. Informatiu migdia, amb l'equip més complet de la ràdio a Balears. Serveis informatius d'IB3 Ràdio. El dia, IB3 Ràdio.
Onze i 44, un dimecres més, ha arribat el moment de repassar les portades de les revistes.
Mi niña bella, cosita loca, llegó el momento de besar tu boca, tan iluminada, con esa dulzura, robarte un beso.
I començarem per la revista Hola, que du la princesa Liono en portada. Diuen a la revista Hola, así será su nueva vida universitaria y su vuelta a casa. Las imágenes más divertidas de la princesa en una regata en el Mar Menor. Quan diuen que està allà, han aprofitat que el Pisuerga passava per Valladolid, que Casa Real havia anunciat que la reina, futura reina, ara princesa Leonor, estudiaria a Carlos III de Madrid i ha muntat aquest reportatge amb unes imatges de la princesa fent maniobres, fent aquesta regata en el Mar Menor. Què farà? Farà el grau en Ciències Polítiques a Carlos III. Les classes seran en els campus de Getafe. Serà veïnada una mica d'en Maroto quan ella vagi per Madrid.
Maroto,
i començaran el tercer quadrimestre de 2026, un pic acabat aquesta formació militar. El grau durarà 4 anys, són 240 crèdits, i aquest pla d'estudis inclourà política, dret, economia, sociologia, història i relacions internacionals amb assignatures com dret constitucional i polítiques públiques. La princesa d'Astúries no ha fet les proves d'accés a la universitat, no ha fet la pau, sinó que entra via early admission per estudiants de batxillerat internacional, que sol ser un camí que també és possible. Ha superat el mateix procés d'avaluació, diuen, que els alumnes internacionals. També han explicat des de la universitat que no tindrà privilegis acadèmics, que seguirà el mateix pla d'estudis i exàmens que la resta d'estudiants. I ella compaginarà sa carrera amb actes institucionals com a hereva al cap de la caporalia de l'Estat d'Espanya. L'objectiu és donar-li certa normalitat i certa integració, i ja hi ha hagut professors i experts que han destacat que estan molt contents de que la futura reina d'Espanya estudiï a una universitat pública, i qui sap si tindrà en Fernando Simón de professor. Fernando Simón.
Sí?
No, en Fernando Simón és de... Ara m'he embullat.
És dels Covid.
És dels Covid. Exacte. No, té salt, sociòleg.
Ah, no, tu dius... Ai, espera.
Ah, no,
un moment,
clar.
Pablo Simón.
Pablo Simón.
Que
Kaiser.
Que me am, que ningú... Gràcies. Que podria ser que Fernando Simón li has de donar classes de com controlar catàstrofes. Però tot i així no.
I si no vas malament, el Lluís Orriols també fa classes a Carlos III. Per cert, molt bona universitat, Getafe, i estic d'acord amb en Xisco. De fet, ahir ho comentava amb la meva filla, que trob que fa molt bé de fer-la estudiar a una universitat espanyola, perquè s'ha d'anar fora. La seva germana ha anat a Lisboa a estudiar,
clar.
I no dic res, però troc que s'ha de fer una mica de donar exemple, no?
No dir res, res, però
no
dic...
No dic res, però ho dic. No dic res, però ho dic. I no,
jo
també
estic
dic
tu, aquesta... que també, si tenim universitats a l'estat espanyol, que la, cap, que la futura cap d'estat vagi a una universitat estrangera, queda una mica estrany. Podria fer com son pare va anar
sí,
a Georgetown, ampliar estudis, però que és basic, el faci a Espanya, que farà la mateixa carrera que la tita Cristina. Perquè
exacte,
Cristina de Borbó,
polítiques.
Tot i que a Barcelona, crec que va estudiar ciències polítiques.
Home, ells estan condicionats per triar carreres més o manco d'aquestes característiques. Sorprendria si de sobte triessin, no sé...
Biologia.
Veterinària, que podria ser, eh? Però,
podria ser, podria
sí,
ser.
Sí, podria ser però...
I doncs jo m'ho pensava que faria periodisme, com sa mare.
Com sa mare.
M'hagués encantat. Que per cert, l'altre dia vaig mantenir aquest mateix debat en els 5 dies amb la meva companya Gemma Muñoz, adorable, i ella deia que... sospita que sa nina estudia a Espanya perquè sa mare ho vol tenir tot controlat, la reina Letícia. No sé si és per això o no, però jo aporto aquí totes les visions i totes les possibles causes.
Pensarem que es pot donar una mica d'exemple. Pensarem-ho, o mos ho imaginarem.
Letícia Ortiz i sa seva capacitat
controladora. No, jo no he dit que haguem d'analitzar-les. Jo només...
Perquè Letícia és una dona que genera molt de debat, és veritat.
Genera molt de debat i jo només he dit... He reproduït el comentari d'una companya periodista d'aquesta casa en sa que vaig coincidir dilluns.
Clar, hem de recordar que no no, o que la princesa fa, no sé si són 2 o 3 anys, que està de gira fent la mili per tot.
Clar, perquè ha de fer els tres
exèrcits, no? Aire, terra i mà.
Els tres cossos. Els tres exèrcits. Terra, mar i aire.
Exacte. Fa 3 anys que està fent aquesta mili, per dir-ho d'alguna manera, aquest servei militar, que també serà obligada a fer. I... ara torna a casa, per dir-ho d'alguna manera. Sí. O anirà a viure, tu ho saps, Xisco? O anirà a viure?
Jo crec que viurà, mem, tindrà el seu campament base
a
Zarzuela, però no descartem.
És que seria,
seria una fantasia
que anàs en el campus, que també hi ha unes residències d'estudiants allà, just aferrat a ser en el campus, que són meravelloses.
Que també podria ser aquesta opció. Vos imagineu, qui sap, no?
Vorem.
Sorprèn. Que tenim un posat important, també, que se t'ha passat per alt.
Ara anava a donar-li pas. És que, de veres, no m'ha deixat ni avançar en aquesta secció. Anava a dir, queda Jaume, per favor, companys de realització, posa una altra pizza portada d'Ola, perquè tenim a Valeria Mazza, la model argentina, i la seva filla, Taina, que no Tània, na Taina, en el seu primer posat en 18 anys. Ja saps que s'estila molt quan ets una celebrity en els 18 anys que se facin com a les primeres fotos oficials i ja han parlat, ja han demostrat la bona relació que tenen mare i filla. Però tenim més coses, Joana.
Exacte, perquè d'una princesa reial i real a una reina dels escenaris com és la Rosalía Nostra. És la portada de lectures d'avui.
Així és, i parlen del seu primer paper actoral rellevant, Rosalía, més enllà d'una participació que va fer, recordem, a la pel·lícula Dolor i Glòria de Pedro Almodóvar, apareix a la tercera temporada d'Eufòria, una sèrie que fa un bot temporal de 5 anys. Ella fa de stripper a un club de carretera que se diu Silver Sleeper i és, li dona un punt, com diuen els experts que ja ho han vist, entre marginal i estafadors. Capítol on sortia Rosalía ja es va estrenar, ja es va publicar a HBO la setmana passada i diuen que té un estil propi mesclant espanglish, actitud desafiant i molt Rosalía. Serà la primera escena, ja destaca, perquè du un collarí fals per intentar cobrar una indemnització.
Crec
i protagonitza
farà,
un enfrontament en Narru, que és una
Hem de dir una cosa, que tot i que per ell és un èxit, haver participat a Eufòria i haver sortit a nivell mundial en una sèrie com aquesta, no és la primera vegada que actua, perquè ha participat a pel·lícules d'en Almodóvar. No sé si era Volver...
Dolor i
Glòria, que la vèiem cantar mentre feia bugada.
Exactament, con los pececillos jaboneros, que elles tenies llençols en aquelles branques que hi havia de vora un riu. S'altre dia va compartir na Rosalía mateixa unes fotos de quan li varen dir que l'havien agafada, que havia superat el càsting d'Eufòria, molt tendres. Ella ara és de gira en Lux, aquesta gira, aquest Lux World Tour, que la du per tot arreu i per tot on va, penja, es no queden entrades. Més coses de lectures. Meryl Streep, Conquista el Mundo de la moda a los 76 años. Jo crec que era Meryl Streep ja fa anys que havia conquerit el món, les coses com són.
No. I a més, m'encanta aquesta actriu perquè ella sempre conta que va viure un episodi al metro de Nova York on se va creuar amb una gent que li va dir quan ella només tenia 20 busques d'anys que total no tenia físic per conquerir ni Hollywood ni res, no? I ella en aquell moment sí que li va saber greu, però se va saber...
Mira, la Mary Lara.
Sí,
la reina,
sí, exactament.
El diable vesteix de Prada 2 que s'estrena ja. I que no sé si serà molt diferent, ja ho comentarem, la secció d'estrenes, no sé si serà molt diferent tot de la primera a la segona pel·lícula. Perquè en aquesta segona, la Miranda Presley és molt poc Miranda Presley. No sé com dir-t'ho, no me record... Pel tràiler que he vist, no comparteix l'esperit de dona... És un altre rotllo. No sé si als fans els agradarà, veurem a menys que tal quan s'estrena la pel·lícula.
Han passat anys i és una pel·lícula... Home, per jo, la Meryl sempre serà la Meryl de Kramer contra Kramer o dels Ponts de Madison, veritat.
Però no, Mamma Mia, és que podríem començar...
O Mamma Mia, exactament.
O sa d'Holocausto, te'n recordes la sèrie aquella meravellosa?
És que...
Mira, aquest cap de setmana, a la televisió poraven una pel·lícula darrere una altra de la Meryl Streep.
Tenim més qüestions.
Si volia dir una cosa d'Estopa, que m'ha agradat molt, molt nou per a la portada de lectures, companys, que Germà Muñoz diu en el bar de nuestros padres fue nuestra universidad. I per què ho diuen? Perquè és gran d'Estopa, ara s'ha apuntat a la universitat a estudiar història.
Història.
I a part de sa vida, ara també serà un graduat. I més coses, Marta.
Més cantants. La portada de 10 minuts és per la cantant Alaska.
Així és, que presenta Fangoria nou disc, La verdad o la imaginación, i he de dir que Alaska es viva com un cobo de latxa i fa setmanes que ella va a tot podcast on la conviden, a tota revista on vulgui anar, com per exemple aquesta portada de 10 minuts, on diu solo he sido infiel una vez. No diuen qui, per tant,
ni en aquí.
Mos quedarà
molt. En aquí crec que sé que... Sí? Bé, jo crec que sí que se sap, perquè ella qualque vegada ha comentat, ara no me'n recorda... Crec que no m'hi ha Pedro. En Pedro, li va fer, que era sempre, li va fer ses banyes amb en Mario.
Va, què dius? Sí, però...
Bé, no ho diu. Val, d'acord.
Sola si en Fernanda, que ara ja està casadíssima, ella, amb en Mario Vaquerizo. Ha fet una sèrie d'entrevistes que l'han posada en primera línia, una a la revista El Mundo, que no ha caigut molt bé entre el col·lectiu LGTB, quan ella i en Nacho Canut han dit no somos referentes de nada, no existia lo LGTBI, no havia sigles, éramos un maricón i un bisexual, i ja està. Clar, després d'haver-la vist, tant a ell com a ella, a tota que Rosson l'han convidada, que digui que no són referent de res i que ara estiguin fent una mica d'anques enrere, desmarcant-se d'un col·lectiu que li ha donat suport tota sa vida, sa gent no li ha fet molta de gràcia. I fa una setmana va anar a un podcast on deia que no estava contenta perquè Espanya no va a Eurovisió. I clar, li varen demanar si no creia que sa causa era prou noble, que boicot Israel per sa invasió de Gaza, i ella va dir que per ell Eurovisió és un festival de canciones.
Mira,
que si no, que se fes el Festival de les Nacions Unides.
Jo us he de dir una cosa, així com és pseudo, perquè tampoc ha estat així, defensat avui de matí a Shakira, m'encantaria poder defensar en Alaska, que ja sabeu que per jo és... m'agrada i m'ha agradat sempre, però jo davant d'aquestes declaracions no puc fer res. Perquè,
jo crec
clar,
que li passa un poc com a en Miguel Bosé, que amb l'edat han tornat un poc més excèntrics del,
però
que,
és que, ja no és
del
això,
que toca, o que fan que declaracions que tal vegada anys enrere mai les haguessin fet.
Com pot dir, no? Amb aquesta frivolitat, que no han estat mai referents de res, clar, com pot dir que per damunt de tot un festival i que no s'ha de fer boicot ni tan sols en temes humanitaris? És que ja no és...
No sé què els hi ha passat, eh? Posat el símil, perquè és veritat que tenen alguns, no?, trets en
i
bé,
i al final està fent aquesta desfilada d'entrevistes perquè Fangoria treu nou disc.
I ella que... s'està assegurant tenir portades, sí,
un dia sí, dia també. Aquestes declaracions que no deixen
tota publicitat
de banda
bona,
o que no passen desapercebudes. Companys, que se mos passa el temps volant aquí amb la conversa.
Idò, sí.
Tot d'un als esports.
Al dia, amb Marta Grau.
Repàs a l'actualitat esportiva. Marta Sampas, bon dia.
Bon dia, Marta. I avui el programa Esports 3 anirà dedicat a futbol sala, perquè l'Illes Balears Palma Futsal Ahir va guanyar 3-7 el Ribera de Navarra i amb aquesta victòria s'assegura matemàticament el play-off pel títol. Per tant, bones notícies pel Palma Futsal. No tant pel seu rival d'ahir, que amb aquesta derrota descendeix a segona divisió. I el Palma Futsal, que no té gaire temps per descansar perquè ja divendres té un altre partit, rebrà a Son Moix a l'Indústria Santa Coloma. Però bé, ahir una bona golejada, 3-7, com veus a les imatges, i també xerrarem del Mallorca perquè juga contra el Girona divendres, continua l'equip preparant aquest partit amb un protagonista des d'ahir, perquè el veiem entrenar en normalitat, ja el veus en Lubumbo, que bé, va ser una baixa sensible, està en un gran moment i esperem a veure si a Girona torna a demostrar que bé, que segueix, que continua amb aquest bon moment i pot ajudar a fer gols, que el Mallorca ho necessita. Tot això i més coses a partir de la una.
Pues escoltant tot d'una, Marta. Super. Moltíssimes gràcies. Ara escoltant també les nostres companyes preparant el contingut del programa al dia, començant per Menorca. Clara i Mami, bon dia.
Bon dia, avui parlarem amb en Javier Ares. Ell és fundador i director de Polaris Menorca, és guia, és tarlà i ambaixador de l'Eclipse. Parlarem d'aquest fenomen que es produeix avui, batejat amb el nom del Dia del Mirall, per fer una espècie d'assaig general per comprovar si el lloc escollit per veure l'eclipse del 12 d'agost serà adequat o no. Després presentarem el nou projecte musical del menorquí Aram Pino. Es tracta del grup de hard rock Drac Negre, que debuta amb el seu primer EP aquest divendres a la sala Music Box de Sant Lluís. Avui ja estrena del seu nou single de la cançó Xuroi, però en versió metal. És dimecres, entrarem a conèixer la història d'un comerç emblemàtic avui de sa mestra artesana que elabora cosmètica natural, na Carolina Carreras.
Moltíssimes gràcies, companya. I Laura Tura, Eivissa i Formentera?
Molt bon dia, Marta, molt bon dia, companys. I d'on altres avui parlarem de diferents qüestions d'actualitat relacionades amb els ports de l'estat de les Pitiuses, el d'Eivissa i el de la Sabina Formentera, i ho farem amb el nou delegat de l'autoritat portuària de Balears a les Pitiuses, amb Alberto Del Pino. Parlarem d'un munt d'actualitats relacionades amb aquestes dues infraestructures claus de les nostres illes i més tard obrirem un gabinet de curiositats amb Nivan Llarza i també prendrem la temperatura de l'actualitat amb un nou reportatge de na Nieves García Galvez.
Acabam amb el dia Mallorca i Jaume Noguera.
Avui parlarem de coloms, de si n'hi ha molts o si els mateixos, de que l'any que ve Mallorca podria ser la seu del Mundial de Pesca Submarina una altra vegada, dels 10 anys de Rata Corner i del concurs Foto Jove de Palma.
Punt i final en el nostre programa. Tornem demà a partir de les 9. Que passeu un bon dimecres.